Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Vols gel hidroalcohòlic? Ara comentaves que tens les mans...
No, em fan molta olor de rap.
Fan olor de rap, eh?
Sí.
Doncs mira...
Vigila, que el Roger últimament ja no està molt aficionat al rap i potser es torna boig, eh? Si
em funciona molt la cua de rap últimament. A la,
molt bé.
A la planxa.
Està bé de preu, ara?
El Roger no mira...
No mires el preu?
No ho sé, perquè com que ho compro tot junt, saps què vull dir?
No, Roger,
no veig el rap
privilegi.
Quan val.
Això es diu privilegi.
Això es diu ser ric.
La gent compra les coses... No passa res. Mira, tens aquesta sort i tant de bo segueixi sent així durant molts anys. A mi també em passa el mateix.
Jo
mai de la vida estic al supermercat i penso, em
compro
aquest pa perquè és 10 cèntims més barat. I hi ha molta gent que, per desgràcia, sí que ho ha de
mirar
a la
peixateria.
És molt habitual, més que enlloc, mirar si hi ha alguna cosa d'oferta. I és veritat que pre-Nadal la cua de rap normalment sí que té bon preu.
Doncs segurament...
Perquè serveix per fer caldo...
Clar. Però tu, Roger, primer de tot, compres tu el rap o el compra...
No, el compro jo, el Condis.
El tries tu.
El Condis.
El Condis, veus?
Però el Condis, no va... que tenen peixateria allà on de Vic, que vaig sempre, ja...
I
també
què?
Hi trobo poca gent.
Vols donar també l'adreça de casa teva,
no,
per si trobes
escolta'm,
algú?
És que, clar... Escolta'm, estic molt content perquè avui tornem a saludar una persona que feia uns dies que estava desapareguda, perquè estava treballant molt. La gent ens demanava veure si havia passat alguna cosa.
Gent preocupada!
Dic, hòstia, no, en principi no ha passat
res. Jo, per exemple, estava preocupada.
Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons.
Ai, què has estat fent tot aquest temps? Perquè,
doncs,
clar, se t'ha trobat a faltar.
No sé si ho recordeu, estàvem gravant un format l'any passat que es deia Pirs d'Estudiants, que
sí,
està a 3CAT. Doncs hem gravat la segona temporada, que d'aquí poc podreu veure també 3CAT, que us recomano que si no l'heu vist la primera, l'aneu a mirar. Julián, estava molt bé, eh?
Amb l'Àlex Tous i amb la Nadine Romero, fantàstics tots dos, descobrint pisos a Catalunya, no? I gent estranyíssima, un càsting molt fi.
Bueno, gent molt jove que comparteix pis, no? I es veuen autèntiques porqueries en pisos d'arreu de Catalunya.
I la segona temporada més, ja veureu.
Tu has passat bé gravar, no?
Són durs els rodatges, perquè són moltes hores i realment marxem per tot Catalunya i viatgem per racons i pisos que no sabia jo que realment existien. I, sincerament, ho he passat molt bé.
Molt bé, perfecte. Escolta'm, dit això, altres estrenes que està, bueno, preparant TV3, no sé si...
És que he vingut aquí només a parlar d'una estrena de TV3, perquè ja sabeu que això em crida i em fa moure fins a aquest estudi d'aquí.
O sigui, si no fos per això, no vindries a veure'ns.
No, també, però...
En realitat has vingut perquè avui ens ha visitat el Pau Espark, que està de permís de paternitat, i ha vingut amb el Ferriol. I, per tant, el Marc ha considerat que era el moment de baixar per saludar.
I per explicar-vos, que espero que recordeu un format de 3CAT que es diu Cuina com puguis.
Ah, sí?
Sí,
com
sí?
Oblidar-ho. De fet, vam ser nosaltres qui vam donar l'exclusiva que aquest programa començava.
Doncs avui preparat, perquè també tenim noves exclusives sobre
Déu
aquest
meu.
Format. I, si no el recordeu, el Cuina com puguis estava presentat pel Marc Ribas i sonava així.
Benvinguts a Cuina com puguis, el programa pels que pensen que una emulsió és un sentiment. 8 famosos s'enfrontaran en un campionat per veure qui improvisa millor la cuina. 4 passaran a les semifinals i només els 2 millors arribaran a la gran final.
Marc, on és la petxuga?
Eren 8 episodis que es van estrenar en digital i després també els van emetre per TV3.
Qui va guanyar?
Va guanyar la Marta Torné. Marta Torné va guanyar la primera temporada i fa poc van filtrar que hi hauria una nova temporada de Cuina com puguis amb nous famosos. I atenció, perquè jo torno aquí per explicar-vos una exclusiva. Sé que necessiteu saber qui es presenta i qui es juga en aquesta segona temporada.
A mi m'ho van proposar.
Sí.
Què dius ara? I per què no m'ho havies explicat?
M'estic infiltrant al món dels famosos, ara més que mai.
Perdona, és que això és el que pensava jo, que com pot ser que no li diguin res a la Juliana, que és qui té més seguidors a tots aquests que surten.
És que hauria funcionat molt millor aquesta segona temporada, perquè els noms ara els veuràs, però realment, per mi...
Com vas rebutjar-ho?
Clar, per què vas dir que no?
Sí, perquè jo t'hi veig, eh?
Hi ha una persona que m'estimo molt i que m'ha ensenyat moltes coses en aquesta vida. El meu pare televisiu, li dic jo, que em va aconsellar que no era el millor moviment. I jo ara també tinc una quantitat de feina salvatge i vaig decidir que a mi també la cuina me la suda. Fan lo de la nevera amb els teus ingredients i jo només tinc formatge que em bordava a casa meva i olives negres del bon preu. Clar, no sé, em va semblar que no calia.
Repliques la teva nevera de casa i has de cuinar un plat amb la nevera de casa.
Llavors, bueno, mira, vaig decidir que no tocava.
Et diré una cosa, que hi ha una altra persona de Catalunya Ràdio que també li van proposar.
Qui?
I també va dir que no.
Qui és? Vull
dir que estem... Hi ha poca sinergia.
En Joel Díaz ja ho va fer l'any passat amb l'Andreu Joanola.
Quina persona?
És una persona que seu en aquesta cadira cada dia a la tarda.
Ah, la Carot.
La Carot. Home, ara li va molt malament.
Em consta que també va dir que no, però per un tema també que tenia molta feina, un tema de timings.
Els tot no els hi van dir, no? Perquè hauria sigut molt bona parella, perquè realment, mira, anem a veure qui és el càsting d'aquesta temporada. Lil Dami, Sofia Coll, Gerard Romero, Laura Fa, Núria Marín, Roger Coma i, atenció, Laura Escanes i Pau Joan Miquel.
Junts, fent parella?
No sabem encara les parelles que s'han creat, però...
Ells van explicar al món que es coneixien, si més no, amb un vídeo que era una recepta, vull dir que encaixaria.
És el noi de d'Olot...
Que els socis.
Se'l va relacionar amb la
i que properament Laura, presentarà un format a EVA, al canal juvenil de 3Cat.
O sigui que en realitat ell va fer aquest paper, diguéssim, equilibrant tot de sinergies, representant Som EVA, entenc.
Però és que el cuina com puguis, tots els concursants tenen un format a 3Cat. Vull dir que això és el que critico una mica d'aquest nou càsting, perquè tots
la
ja
Laura,
els hem vist...
La Laura Fa no té cap format.
No, però ja l'hem vist a un altre format d'estar atrapats amb l'Eva Soriano. Ja va ser concursant
bueno,
fa
res.
Per tant, tu qui hauria suggerit,
no. Sí, el que no ha sortit fins ara.
El càsting d'en Marc Andreu.
En Roger Carandell, la Juliana...
Per exemple,
el Roger hauria dit que no, però jo en tinc 100% el teu punt de vista, i és la crítica que sempre es fa aquesta mena de programes de gent entrevistant a famosos, que és com un format molt explotat en aquest país, que clar, que sempre són els mateixos, però és que realment, si vols perfils coneguts, qui més?
També
que
es deixi.
Clar, que hi ha molta gent que et diu que no.
Però, per exemple, la primera temporada hi havia Carmele, que és un nom que no tenim molt present nosaltres, i estava allà, o el McLaren, que no el veiem normalment a TV3. Llavors també sorprèn. I aquest, és veritat que
el McLaren no el veiem normalment a TV3, també és com dir que el Toni Cruanyes gairebé mai el veiem al TN.
Perdona, Juliana, però digue'm l'últim format que has vist al McLaren.
El McLaren va venir, per exemple, al Tots Són Problemes.
Però què és Tots Són Problemes, per començar? Ja fa molt temps que no es fa.
Fa un any i mig.
Ja, però ja fa molt temps que ha descansat el McLaren.
Quin és el ritme que es pot permetre?
Home, persones que en 6 mesos no fa res que estàvem ja a TV3.
Vale, McLaren acceptat. Qui més convidaries? El Tot i la Tota, del Tot Costa?
I algú que sorprengués més, així tipus algun influencer,
Miqui
tipus
Núñez.
Òscar Font, també, que portaria un públic
Andreu.
Jove. No?
Que parlaria en castellà durant tot l'episodi.
Qui és l'Òscar Font? És que clar, bueno, no podria mirar.
Perquè
no sé
hem d'equilibrar.
L'Òscar Font és un tiktoker català que fa el seu contingut en castellà i que és molt, molt, molt viral. De fet, es va fer molt conegut i va arribar, diguéssim, en un públic més general amb un vídeo on
el pollastre.
Feia lo del pollastre.
És que encaixaria molt.
Que no sé com es diuen en català. Quina merda, tio. Com es diu? Desmenuzar. Trinxava el pollastre, bé, el
desmuntava.
El desmembrava. El desmembrava, bé. Ens estem intentant... Sí.
Res, i que la Laura Escanes està molt aquí, eh? Molt a TV3, eh?
Home, la Laura Escanes sí que és veritat que si l'entrevistem una mica més, al final ja...
Ha anat a córrer amb la Celia Espanya, ho heu vist, eh?
Ella ja és... Per mi, Laura Escanes és Som EVA.
És runner, ja.
D'aquí res farà un cameo com si fos ahir o alguna cosa així, eh? Prepara't.
Literalment, prepara't.
Bé, això s'estrena ben aviat, no? Suposo.
Crec que s'està rodant, també.
Ah, s'ha de rodar,
encara. Estan aquests processos.
Però són formats que van bastant ràpid, eh? Vull dir que graves, edites...
I que funcionaran, perquè Marc Ribas funciona sempre.
Ah, tot el que fa Marc Ribas. A Marc Ribas podria sortir TV3 mirant a l'espectador en silenci durant 15 minuts i se't fot líder d'audiència. Ja t'ho dic ara.
Pues és un format superoriginal i supernou.
M'encanta molt i barat.
O sigui, és barat, aquí, sí.
Home, el guió és facilíssim, eh?
Molt,
però no, el catxer del Marc...
De guionistes no gastarem.
No. poquet.
Bueno, el catxer del Marc, si no s'ha de prendre guió... S'ha d'estar allà assegut, mira, cobrarà, però també cobrarà menys, entenc.
Escolta'm, ara que parlàvem de tele, vull comentar que ahir a El Hormiguero hi va anar en Setangana i bueno, va comentar algunes coses.
Bueno, bueno. alegría, qué buena visita. Estáis aquí, bienvenidos.
Que és veritat que ara feia temps que no parlava i, de fet, jo crec que des de fa un any, quan va presentar la seva sèrie documental, que va ser a l'octubre, jo no havia sentit res més de Cetangana, era com que estava amb un perfil molt baix. Ahir va anar a l'Hormiguero, ens va explicar que estava preparant una pel·lícula, ara ho sentirem, però tu, Marc Andreu, abans ens deies, atenció, perquè La Revuelta, tot i no tenir un gran convidat ahir, va superar en audiència El Hormiguero.
I és que jo vaig estar mirant La Revuelta, per això aquest matí he volgut veure les audiències, i realment La Revuelta va fer un 15,7%, en canvi El Hormiguero un 11,9%.
Molta diferència,
molta diferència,
eh?
I és que La Revuelta...
És que un 11,9% no està bé, eh?
Va portar... Ullet. Un jugador d'escacs, i van estar com 10 minuts jugant escacs al Broncano i aquest jugador, vull dir que jo estava allà enganxat, no sabia exactament què feien, perquè era molt avorrit veure-ho, però igualment estaves allà, que no
podies enganxar-te. Ara ja comença a haver-hi allò que no fa falta un gran convidat a La Revuelta,
això...
molt famós.
Ells sí que podrien posar mirant el David a la pantalla i ja està.
Mal parlant, l'expressió és se l'ha tret. Fent això, se l'ha tret. Sí o no?
Sí, és això.
També diré que el Cetangana jo crec que potser el tenim una mica sobre...
A mi, sí, ja ho sé, però m'ha sorprès molt que en Cetangana no hagi preferit anar a La Revuelta.
Jo crec que hi anirà, però suposo que per aquestes jerarquies que es tenen primer havia d'anar a l'Hormiguero.
Vale, és d'aquests que doblarà.
O sigui, més que res, que jo crec que ell deu ser conscient també que aquest perfil baix que ha estat implementant durant tots aquests, ja diré, pràcticament anys, no traient música i no fent... Bé, no fent les coses pel qual el coneixíem, doncs al final també el perjudiquen a nivell de popularitat i llavors a la gent li interessa menys, perquè tot coneixem per fer música i ara que ens vulguis fotre una pel·lícula d'un tio que fot flamenco, doncs també ens costa una mica. No? A l'audiència li costen aquests canvis.
Què passa, que no t'agrada el flamenco?
Jo estic super a favor.
Ah, bueno.
Estic super a favor del canvi que està fent el Cetangana. Crec que no ho està fent malament. Però crec que, per exemple, anar a l'Hormiguero és un bon pas, perquè ha de sortir una mica d'aquest perfil baixet, perquè si no, no sé com farà la prova.
Però si hi ha més gent que mira La Revuelta. És que no entenc el moviment.
Clar, però és que anirà a l'Hormiguero i a La Revuelta.
Jo crec que hi ha compromisos també comercials a la productora, a la distribuïdora i tot això.
És un noi que es mira molt, on va i on no.
Pel tipus de públic, també, no?
Sí, no va tot arreu, aquest noi, eh?
Bé, la pel·lícula que comentava la Juliana es diu La guitarra flamenca de Yeray Cortés i és la primera pel·lícula que dirigeix. No l'ha firmat com a Cetangana, sinó que l'ha firmat amb el seu nom, que és Antón Álvarez.
Le pregunto por su proyecto y él me habla de un disco.
Una de las cosas que yo quiero hablar ya no es ni por mí ni por nosotros, porque de alguna manera ya no pudo hablar.
Un disco que, aunque es de guitarra...
Siento que he tenido dos vidas, ¿sabes?
Cuenta su vida, habla de su familia.
Aquest és el tràiler. Em sorprèn perquè en el tràiler també hi apareix l'Antón i llavors el meu dubte és si ell també apareix al llarg d'aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula documental. Tinc la sensació que hi fa de narrador i, de fet, ja ens dona pistes de com serà aquesta producció, que té tota la pinta que és pel·lícula, barreja de documental, pel·lícula, musical, tot junt.
Montse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca... Me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano. De repente, un barullo.
Yo necesito encontrarme
mucha... De què va aquesta història? Doncs explica la vida d'un músic de flamenc, en Yeray, que a partir de la gravació d'un disc vol explicar el que diuen que és un gran secret familiar, que només el sabrem si mirem la pel·lícula. De fet, el mateix Pucho explicava ahir a l'Hormiguero com es van conèixer tots dos.
Bueno, pues os presento a mi músico favorito de todos los tiempos, que es Yeray Cortés. El que haya venido a algún show mío seguramente le conocerá, porque la última gira estuvo participando con nosotros. Y nada, yo le conocí en una fiesta una noche y me quedé impresionado con cómo tocaba, pero también como con su personalidad. Y eso a mí me llamó mucho la atención, me pareció que era una cualidad especial y entonces yo le dije, ¿tú qué? ¿De qué vas? Y nada, y ahí empezamos a hablar, él me empezó a hablar de su proyecto y bueno, empezamos esta aventura que es la peli que terminamos ahora. Pero llevamos años con esto.
Concretament, 3 anys i mig porten preparant aquesta pel·lícula, que s'estrena als cinemes la setmana que ve, el dia 20, i a Film Affinity la puntuen amb un 7,1. Per tant, un notable, sembla que està bé la pel·lícula. I més enllà de que ara és director de cinema, una de les grans preguntes que es fa molta gent és a veure si tornarà a fer música, i en Pablo Motos...
De què rius, Marc André? Perquè...
El Roger està fent la finestra indiscreta. Que està tot puta mare. Sí.
Bueno, a mi m'interessa molt saber si Cetangana quan torna...
A mi m'interessa, perdó, està molt bé.
Sí, si podeu callar i no riure allà darrere. O fem una altra cosa,
no
ens dieu de què rieu, i riem
no,
tots.
No, això m'ha agradat molt el blog.
Però jo m'hi sumo, no estic rient, però em pregunto, no hi va haver res més interessant durant l'entrevista a l'Hormiguero?
És el que jo deia abans, o sigui, el problema del Sitangana és que el que no pot ser és desmarcar-te de tot el que has sigut d'aquesta manera tan salvatge i ara voler que t'escoltem només perquè has fet aquesta pel·lícula d'un tio flamenco que no coneixem. Que clar que ens interessa i clar que estarà fantàstic i segur que té moltíssim valor i a mi m'encanta que ell vulgui transformar el seu personatge, però ens ha de donar algú més perquè aquesta transició s'ha de fer molt natural, però si traiem el focus, és que senzillament ens oblidarem de qui ets,
Fent el paral·lelisme és com l'Aitana, ara que només fa publi, dona'ns-ho també, no? Clar, fent-nos una de salada i una de dolça.
Sí, jo crec que ho hauria d'haver equilibrat una mica, però qui sóc jo?
Ja tens entrada, Roger, no, per anar a veure la peli?
Ja hi deu haver anat en un passe de premsa de periodistes culturals.
No, si no, mira, avui és dia de l'espectador.
No, aniré el dia 20 a l'estrena, allà, al Multicine Sucre de Vic, les més crispetes, a veure què ens ha fet l'Anton. Tornarà a fer música? No ho sé.
¿La música para cuándo?
La música, pues, no sé, depende. Mira, va a ser directamente proporcional al éxito que tenga la película. Si la película tiene mucho éxito, me sentiré tremendamente inspirado y haré un montón de temas. No, está ahí y no se va. Y de hecho, esta película tiene mucha música, aunque no sea exactamente la mía o la que la gente está acostumbrada, pero también ese vínculo con la música no se puede perder nunca.
Tú entiendes al público, ¿no? Tú haces el madrileño y luego la gente dice... Quiero la merienda.
Les entiendo totalmente y de hecho les quiero porque sigan ahí, porque ya llevo un rato y esto no es habitual. O sea, le agradezco al público que están teniendo la paciencia de esperar y que tienen ganas, pero bueno, hay que seguir esperando de momento.
Bé, haurem de tenir moltíssima, moltíssima paciència perquè diu que...
S'està esperant que la Rosalia tregui un nou disc per copiar-la.
I el que...
A mi m'encanta l'Anton.
Cal tornar al madrileño, Jo tinc dies del madrileño, tot sencer.
Sí, és
la
molt
primera
bon.
A l'última, és molt bon disc.
Sí, i ell i jo, com que vam tenir aquesta història nostra, a mi em dol una mica, però tant en tant recuperar-ho també em fa bé.
Vau connectar amb l'Anton?
Perdona, em va mirar, que se'm va menjar amb la mirada quan vaig anar a la presentació de...
Ara fa un any a la roda de premsa, no?
Ara fa un any a la roda de premsa de...
Nena, tu també tens uns deliris.
Sí,
té uns deliris romàntics, de grandesa, no sé com es diu.
Jo veig oasis al mig del desert.
L'Anton darrere teu, bueno...
Roger, perdona'm, però tu igual amb l'Úrsula, és que clar...
Només amb l'Úrsula.
No, bueno, i la... No, saps? Escolta'm una cosa. No, perdó.
Per cert, està molt fascinat a fer cinema, Seguirà fent cinema, l'Anton.
Tu has venido al cine para quedarte...
Yo lo voy a intentar. Si me dejan... Ahora mismo no tengo otra cosa en la cabeza, realmente. Sabía que en algún momento me iba a lanzar, me interesaba la dirección, ya había hecho cosas. Y entonces, pues ya que estoy aquí, pues sí, yo ahora estoy pensando en escribir. Vamos, me están ensayando, como quien dice. Estoy con un par de colegas, con Raúl, con Isa y con Iñaki, que les mando un besito desde aquí, que estamos ya en un proyecto de escritura, ¿no? Y en esas estoy. Yo creo que lo próximo será una peli de ficción, sí.
Desfilaba en Milán. Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí.
El tenim escrivint una pel·lícula de ficció. Potser ens sorprèn,
Tant
que l'Anton és un tio molt creatiu i pot ser que en la propera pel·lícula jo tinc la sensació que s'hi barrejarà un disc per allà dins i tindrem cançons, pel·lícula, ficció, tot barrejat perquè és un tio modern,
Quan
i que va al capdavant.
És d'aquests que es vol fer l'especial, no passa res. Però
I li comprem tot?
Sí, hi ha gent que és així, que necessita voler cridar l'atenció sempre.
Ah, és un gran pedant. I a més és que ell té aquesta ambició ja, que ho explica sempre.
Ambició desmedida.
Bueno, i de fer alguna cosa que transcendeixi totalment, saps? Que tu pots tenir una ambició de forrar-te, de ser molt famós, però ell vol que d'aquí 20 anys, o sigui, quan ell faci 50 anys que s'ha mort, que encara el recordem.
Tu mires el seu documental
que es va estrenar l'any passat. Perquè després vingui el canvi climàtic i ho destrossi tot i d'ací tan gana no en parli ningú perquè no hi ha humans. Sí. Però bé.
Hòstia, no m'esperava.
La Marta
està molt millor avui.
Sí. Les 12
i
23.
Perdoneu.
Tu et deus quedar de públic, no, perquè no marxes.
No, perquè no m'has dit adéu, tampoc.
Vale, Marc Andreu, moltes gràcies. Pots quedar, si vols,
Adéu, adéu.
A veure, fa 3 dies d'un dels comunicats de ruptura més virals i destacats del 2024, el de la tiktoker Lola Lolita i el seu xicot Ibelki, després de 3 anys de relació.
Joder, Lola, tío.
¿Qué? Si no estoy llorando, ¿eh?
Que no me subí esto, tío, así.
Pues, ¿qué decimos? ¿Qué vamos a decir?
Pero que además luego la gente es mujer de puta, porque ve que solo estoy hablando yo así, súper contento, y tú llorando. Hace un tiempo.
Bien. Nos llevamos muy bien. Nos queremos mucho. Pero, bueno, pues cosas que pasan y que no hay por qué dar explicaciones a absolutamente todo.
Y para que tampoco se haga un drama,
No, aquest vídeo, cada vegada que el veig, m'agrada menys. No sé si us passa el mateix a vosaltres.
No l'he tornat a veure, però jo ara pensava el contrari.
Sí que t'agrada, encara
no et
funciona.
Res, no et creu res.
Ah, no, no, no és que no m'ho cregui, bueno, però penso que, no. que... Ai, no sé, hi ha coses que em grinyolen. Però bé, parlem del que hem de parlar. Ahir estava comprovant números i aquest vídeo acumula més de 13 milions de reproduccions al TikTok de la Lola Lolita, que em sembla una passada, una absoluta bestialitat. I a nosaltres, sobretot, qui ens interessa d'aquesta exparella és ella, la Lola. I ahir va publicar un recull de fotos de com li estan anant aquests primers dies post-ruptura. Bueno, post-comunicat de ruptura, perquè no sabem quan ho van deixar. I us diré que en aquests dies que està tenint hi ha molta flor. Casa seva sembla Flores Navarro. Hòstia, sembla una floristeria. T'ho prometo. És que, i a part, no se les ha comprat ella, a diferència de la Miley Cyrus, sinó que la gent del seu entorn li ha fet arribar, ni ha regalat. I la Lola feia broma a un dels seus instastories dient: ho deixaré totes les setmanes perquè m'ompliu la casa plena de flors. Ja, és broma. Sempre tirant del seu habitual sentit de l'humor. I tornant a aquest carrusel que penjava la Lola Lolita, a banda de molta flor i molta foto d'ella, en tots els estats d'ànim, perquè no només hi surt preciós així, tipus model, sinó que també hi ha fotos al mirall plorant amb tot el maquillatge corregut, haig de dir que ha sorprès molt la sisena imatge. Us la descriuré. A veure, és una captura de pantalla d'una conversa del seu WhatsApp, no sabem amb qui, en la qual ell envia un sticker, que és una enganxina d'aquestes, d'una Barbie desfigurada que diu: estic superbé, i la persona amb qui xateja li contesta: et diré una cosa, això en text. I li adjunta un sticker d'ella i l'Isaac, del vídeo comunicat de ruptura. Per tant, està parlant amb una persona que té, amb qui té prou confiança com perquè li adjunti: mira, d'aquest vídeo que acabes de penjar te'n faig un sticker, on estàs absolutament destrossada amb el teu exnòvio. És una conversa amb ell, amb l'Ibelki? No ho sabem. Però el segon detall que crida l'atenció d'aquesta captura de pantalla és que tots podem veure quin fons de pantalla té la Lola Lolita a les seves converses de WhatsApp. I aquest fons és una foto en blanc i negre d'ella i l'Ibelki al mirall del lavabo amb ell fent-li un petó a la galta.
I despullats,
una
no?
Una mica raro, eh? Una mica
noder. O sigui, 3 dies després d'anunciar públicament a tots els teus seguidors que fa temps que esteu separats amb el teu nòvio, tu encara portes de fons de pantalla del WhatsApp una foto amb ell? On se us veu enamorats, per cert? Això és poc freqüent.
Enamorats
sí, no.
És veritat que nosaltres...
Això som una mica antics en aquest sentit.
Aquí som molt clàssics i cada vegada entre la Marta Riumbau i això, de veritat que no aixequem cap. Hòstia, no, i ho intentem, però no parem de caure a terra, tu.
El món s'està transformant, família, ja res és com era.
Sí, però nosaltres ens hem quedat aquí quiets amb el cinturó. Bé, això que està passant ens dona ales al que no sortí d'aquí per elaborar teories sobre què pot haver passat entre aquest parell. I aquí tinc la meva màquina d'escriure, a veure si compartiu les teories.
Aviam.
A veure, paper de plata inclòs. Primer de tot, no crec que hagi passat res greu entre ells, tal com assegurava dilluns a Juliana, sinó que ha estat una cosa més natural.
Senzillament s'han deixat d'estimar o no s'han estimat mai directament.
Segona cosa, mira, aquí et contradiré. Crec que ell encara n'està molt d'ell, perquè si no, no tindria aquesta foto, Juliana. Per què vola... és a dir... Què la m'hauria de tenir, encara, aquesta foto?
Jo,
coses just... de màrqueting, bueno, no, coses d'interessos comercials.
Que te l'estimes moltíssim, però dius, no, això ja no funciona.
Però
llavors
et canvies
molt,
la foto, perdona'm.
És pura rutina. O sigui, tot forma part d'aquesta relació superrutinària que tenien, que ja feia 3 anys que estaven junts, i igual que trigues
per
a fer la mudança...
És mandra de canviar-se el fons de pantalla.
Jo crec que una mica sí.
Va fer un TikTok justament dient: encara tinc aquest fons de WhatsApp perquè em costa superar-ho.
Jo crec que li costarà, però crec que ella no n'està d'ell.
Jo crec que
o sigui,
sí.
Crec que se l'estima moltíssim i que li té un efecte gegant, però crec que no n'ha estat mai enamorada.
Bé, això és la teva teoria, no la meva.
Però tu els has vist enamorats? Mira, la Berta Roca i jo estem obsessionades però malaltisses de parlar-ne, i és que mai els he vist enamorats. Mai.
Hi ha gent que ha plorat molt,
amb aquesta ruptura, sí, nenes de 12 anys.
Gent de 25. Gent que no són ells.
Gent afectada,
o sigui, hi ha gent que pensa que és la ruptura més dramàtica d'aquesta... Inclús la notícia més dramàtica de l'any.
A mi em falta empatia,
A mi també, i a part que no els conec tant.
I però més bé, en aquesta relació, perquè hi ha relacions de TikTokers que sí que les veig com que s'estimen molt i tal, però és que t'ho dic de veritat, que en aquesta relació sento que hi ha hagut molt d'afecte i ja
està. Espera, encara tinc la màquina d'escriure, us volia dir una altra cosa. Penso que crec que no deuen ser els típics ex que pacten el contacte zero en una ruptura.
No.
Per superar les primeres fases del dol. Deuen escriure's cada dia. I, de fet, jo penso que el que ens ensenyava la Lola a Instagram era una captura de la seva conversa de WhatsApp amb l'Ibel, que jo penso que era d'ells. Però això ja és total intuïció. Doncs, nois, aquesta teoria, que encara segueixen en contacte, s'acaba de confirmar. Que s'aturi tot. Ahir al vespre, l'agència d'influencers de la Lola Lolita, que es diu Lolita Manager...
Bon naming.
Molt.
T'ho deixen molt clar, el que fan allà.
No hi ha marge.
No hi ha marge. Celebrava el sopar d'empresa de Nadal en un restaurant. I entre tota la gentada que hi havia un munt de gent, hi havia l'Ibelki. I, de fet, va ser la Lola mateixa qui ens va ensenyar per TikTok que havien coincidit, i qui també va coincidir, per cert, va ser la seva germana, la Sofia Surfers, amb el seu ex, que també estava allà, i és una altra família que ho té tot barrejadíssim.
Que es diu Álvaro, l'ex, i, per exemple, la Sofia també juga molt amb nosaltres, fent com molta broma d'ara estem fatal i ara estem bé, i ara... Són gent que juguen molt, molt, molt amb el límit.
És veritat. Però el més interessant d'aquest sopar d'empresa és el que no es va veure per xarxes. I com sempre, qui ens aporta aquesta informació és el periodista Javi de Hoyos.
He de deciros que también fuera de cámaras se llevan bien. Y muestra de ello es que se han ido juntos de la fiesta Lola Lolita e Ibelki. De hecho, ha sido un amigo mío el que se los ha encontrado, que me ha dicho, estoy flipando porque yo estoy en un evento al lado de donde está teniendo lugar este evento y he visto salir a Lola Lolita y a Ibelki solos. Bastante cómplices, no iban de la mano, eso me lo han recalcado, de hecho aquí veis la imagen, no van de la mano, pero se notaba, me decía este amigo mío, que hay buen rollo entre ellos. De hecho estaba flipando porque me decía, pero si acababan de romper. Pues mirad, sí, hay buen rollo entre ellos, esta es la imagen.
Per tant, tant li fa si ha passat res més o no, si van anar a casa d'un, de l'altre o cadascú a la seva. Es confirma que la Lola Lolita i l'Ibelki no segueixen la norma del contacte zero per ruptura.
No, no, al contrari.
Això queda, no, no,
el contacte, tot el dia junts,
gairebé no? es donen la mà. I clar, si segueixen xerrant, hauran de gestionar tot el que es comenci a dir d'ells, perquè això ja està passant. Perquè la gent sempre busca culpables en una ruptura i també perquè és lícit refer la teva vida després de deixar-ho i no hi ha un temps establert, allò pactat, de quants dies de dol has de passar abans de començar a passar de casella. Doncs bé, hi ha novetats en aquest sentit.
Poc m'esperava jo que es compliqués tant aquesta drama.
El programa d'Hem Timat en totes les salses, amics pràcticament del nostre...
I tant.
Van explicar ahir una informació que feia dies que els havia arribat i que l'havien guardat a la nevera. Perquè no li acabaven de donar credibilitat, però ara els hi quadren coses. Una informació referent a l'Ibelki, l'ara ex-nòvio de la Lola Lolita.
Esto es lo que nos ha llegado, Ana.
Bueno, pues a mí... Vale, hola. El jueves estaba Ibelki en una discoteca de Madrid, Bandido, y estuvo muy cerca todo el rato de una chica y luego salieron juntos de la discoteca. Y también con la amiga de la chica. Hay rumores de que ya no está con Lola, pero como no se ha dicho nada en redes ni nada, no lo sé. Vale, esta información nos llega a bastantes. Como todas las informaciones que nos ha llegado Ibelki, algunas hemos dado voz, algunas no, por ya respeto a Lola, porque si al final tampoco no hay foto, ¿qué mierda vas a echar, sabes? Oh, clarísimo.
Además, hay más información sobre esto porque al equipo de este programa le ha llegado que la chica es una chica rubia con coleta.
Una noia rosa amb coleta.
Que m'agrada molt la coleta com si fos per sempre, la coleta.
Ah, sí?
Una noia rosa amb coleta.
No, no se la pot treure mai.
Exacte.
Coleta permanent. Bé, això pot no voler dir res o pot voler dir moltes coses. Tampoc no l'hem de demonitzar aquest noi ara per això, eh? Perquè potser és veritat que no li agrada tornar sola a casa i sempre va acompanyat d'algú.
Ah, pot ser d'una noia amb coleta.
Sí, després en sopar, va amb una noia amb coleta o la Lola Lolita, va canviant.
És molt típic, sigui quina sigui la mena de ruptura que estiguis passant, pot ser molt dolorosa, molt traumàtica, molt sobtada o molt pacífica com la seva, i que les primeres setmanes necessitis una mica esbargir-te i estrenar la solteria, eh?
O no anar passejant pel carrer sol. Bé, a part pel que sabem, tots dos estan solters ara i tenen tot el dret de fer el que vulguin amb les seves vides. Com dèiem, no hi ha un període obligatori de confinament sexoafectiu en una ruptura. Això és molt personal, que també és veritat que de vegades sap greu quan ho acabeu de deixar i a les 3 hores l'altre ja està amb algú, eh?
Ah, sí,
això, a mi això personalment em faria mal, però bé, aquí no som ningú per jutjar.
El Roger ho ha fet sempre així.
No,
has deixat noies al matí i a la nit has conegut l'altre.
T'estàs equivocant.
També és veritat el que deia l'Anna La Salseo en aquest programa d'Hem Timat, que no ha de ser fàcil aguantar en una relació on constantment t'estan arribant rumors i missatges dient el teu nòvio t'està posant les banyes. Que això és el que li ha passat des de fa temps a la Lola Lolita.
Però també ha passat una mica a la inversa, eh? Vull dir que la Lola Lolita també se l'ha acusat molt...
De fotre les banyes, també?
Bueno, i de marrana, i de que s'intentava lligar el Maluma, i ha com tota una broma...
Això no m'ha arribat tant. Mira, et diré, hem de seguir atents i mirar amb loop el TikTok de la Lola Lolita, perquè jo crec que entre broma i broma i contenido, alguna cosa real ens deixa anar.
Entre broma i broma, la veritat s'hi assoma. I com diu el meu pare, les bromes no existeixen.
Hòstia, el teu pare està en contra de l'humor, eh?
Radical.
No, no, no.
I vaig surto jo. T'ho imagina't quina merda. Pobre tio.
Què passa?
Tu què penses, Roger?
No, estava... Què penso de...
De l'humor.
No, no, jo estava pensant si anàvem a Publi ara o si fèiem en Quim Gutiérrez
si no
o què fèiem. No, jo vaig seguint i m'agraden les músiques que poseu i tot.
Sí, jo m'ho passo bé. I a més està allà de temperatura aquí a l'estudi.
Jo tinc una calor, la veritat.
Us sona aquesta veu?
Esa noche se bailó Camela. Estaba Camela en el escenario y para mi sorpresa, sin ser yo nada de Camela, el fular este acabó por los aires, porque esto no es una camiseta,
esto es un fular. És l'actor català Quim Gutiérrez a la Vogue en un contingut patrocinat per Codorniu, que a partir d'un àlbum de fotos seves, en Quim explica diferents moments vitals. Per exemple, m'agrada molt un moment que li ensenyen una foto amb el cap rapat de l'època que ell feia de David al cor de la ciutat.
Y esto es de mi segunda serie diaria. En esta foto yo tenía 20 años y ya había, yo creo, una intención más profesional en la interpretación. Esta foto específicamente de este día yo creo que celebra algo que luego se ha reproducido muchas veces, que son las celebraciones íntimas en rincones oscuros de platos. Aquí también había otra cosa. Es que yo tengo rasgos grandes, en este momento están disimulados por el pelo, pero cuando tú te rapas se ve nariz, ojos, boca, orejas. Y había algo de enfrentarte a estos complejos y además enseñárselos a un público que creo que fue sanador también.
Jo la veritat és que en Quim Gutiérrez no el tenia gaire sentit en tema d'entrevistes. I no sé si en fa moltes, si en fa poques... Vull dir que m'ha sorprès aquesta aparició.
No en fa masses i és un perfil molt d'actor català, en realitat millennial, de plantar-se davant del micròfon i fer bàsicament promoció. Mm. Vull dir que és molt d'aquests. Parla molt poc de la seva vida privada, explica poca cosa... A mi em cau genial.
Jo crec que no el sentia ni el veia des del Cuerpo en Llamas. Mira,
exacte,
diré.
Exacte. Sí, quan va fer una mica de promo, sí, just de la sèrie, i res més. I clar, aquí a la Vogue li ensenyen unes quantes fotos personals i llavors s'ha d'obrir una miqueta més. Per exemple, li posen una foto del cap d'any de l'any 2020, que estàvem en ple Covid, que el va passar a casa seva i es va fer una selfie al menjador de casa, el veiem amb camisa, amb americana, una corbata, i de fons es veu una persona passant per allà, i ho comenta.
La celebración de fin de año en mi casa, a la que me acababa de mudar después de un año intenso para todos. Creo que lo más significativo de esta foto es que se ve a mi pareja, de la cual hablo muy poquito. Hablo poco, pero siempre está. Yo creo en la liturgia de los detalles, y con eso me refiero a plancharte la camisa aunque seáis dos personas solas en un salón gigantesco, como si fueras en una alfombra roja, pero en tu casa. Y creo que el tiempo que dedicamos en conseguir un resultado, si lo disfrutas, tiene sentido. A mí me calma y tiene sentido, y esta foto representa un poco eso, ¿no? Estar solo y, sin embargo, prepararlo todo como si te estuviera evaluando mucha gente.
Bé, aquí menciona la seva parella, que ara, Julián, en un moment ens explicaràs qui és per qui no la tingui controlada, però abans vull posar un fragment de 4 la setmana passada en el programa d'en Dani Martín, on en Quim Gutiérrez hi anava de convidat i, contra tot pronòstic, va explicar una anècdota sexual amb una ex, que entenc que no és la seva parella actual, que és una altra nòvia que va tenir.
Que acostumen a tenir les ex.
Exacte. I atenció amb el que expliqué, és una mica llarg, però bueno...
Yo tuve una novia y cuando nos conocimos, de las primeras veces que quedamos, pues follamos. Y entonces, yo estaba abajo y ya estaba arriba.
Bien.
Y eso iba bien, tío. O sea, eso iba bien. Te conoces, te miras, sí, como sonrisa.
El
claro, tampoco
responde.
Te conoces tanto como para que... Lenguaje visual no está desarrollado. Entonces, embargado por lo positivo de todo lo que está ocurriendo, o sea, hago un gesto como fuerte, como me voy hacia adelante y me acerco a su oreja y le digo... Me encanta. Y vuelvo para atrás. ¿Vale? Entonces, ella me mira como raro y sigue, ¿no? Y yo le digo, hostia, aquí se ha roto algo, ¿no? Hay algo que no... Su cara es rara, ¿no? Entonces, ella me sigue mirando entonces y hace... Y desde abajo digo, hostia, esto está cobrando un tono muy raro, ¿no? Pero digo, a lo mejor es algo que hace ella... Y esto acaba en un chimpum increíble. Y dice, cállate, aguanta. Pero eso va cogiendo... Ella me mira y yo hago... Pues sigue, ¿no? Entonces le digo, ¿qué haces? Le digo, me has dicho canta, no, te he dicho me encanta.
Se li va fotre a cantar. No sé,
ella
si
també és tragadíssima, perquè un tio em diu canta i dic cantarà de mare.
Això és un guió, no pot ser.
Jo m'ho crec, a vegades et poden passar aquestes coses, perquè vols donar tant i ho vols fer tan bé que t'extralimites, no?
M'encanta com ho he explicat. No. O sigui, m'ha incomodat, però m'ha encantat alhora. No podia deixar d'escoltar-lo.
L'ha explicat molt. Jo crec que és una anècdota que explica molt.
A tots els
sopars,
perquè
ja té to de monòleg. I deixa les pauses.
Uau.
Llavors, això li va passar amb la seva ex, però ara en Quim amb qui està?
Que no sabem qui és la seva ex, perquè és el que et dic. Ell sempre s'ha mantingut tant en aquest hermetisme que realment no li coneixem pràcticament cap nòvia. Ara està amb una noia que es diu Paula Willems, que és model, una noia de Granada amb arrels holandeses. Es van conèixer amb en Quim Gutiérrez per Instagram, perquè ella li va escriure. I a partir d'aquí van començar a sortir, el 2016, quan ella tenia 18 anys i ell 35.
Ui, aquí hi ha un punt de línia vermella, Quim. Em caus perfecte, però...
No? El 2021 van posar el turbo a saco. Bueno, és que ja ho sabeu. O sigui, sí.
Jo no ho sabia, perdó.
És un punt, sí. I a més és això, el 2021 ja van ser pares, que ella tenia, era molt jove, van ser pares per primera vegada d'un nen que aquí van posar Bru. Es van casar a l'estiu del 2023 a Granada, en un espai natural amb vistes a l'Alhambra. Això és tot el que sabem d'aquell casament, a part de que portava ella un vestit molt sobri i molt elegant i molt clàssic, però no han transcendit més detalls, ni els convidats, ni el menú, ni la música, ni res. I a principis d'aquest trimestre, a l'octubre, van tenir el seu segon fill, que és en Gael.
Molt bé.
Això és tot el que et puc informar.
Se sap poca cosa, realment?
Molt poca cosa, lo just i necessari. Lo just i necessari se sap d'aquest parell. Algunes fotos de paparazzi han sortit... Hi ha poca cosa, poca cosa.
Tela, l'anècdota encara...
Clar, i pensaré tot el dia.
El Quim és un tio d'aquests que t'explica coses i et quedes... Expliqui el que expliqui, et quedes una mica impactat.
Fem una pausa i anirem a fer un cafè amb una persona que ens interessa molt. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Tres quarts d'una del migdia. Ara sentirem un cafè que tu, Juliana, vas anar a fer ahir amb una persona de la qual tenim molt interès i portem uns quants dies parlant.
Efectivament, aquesta persona és la Marta Ros, aquesta noia de la Roca del Vallès, un poble que ens ha dut moltes coses bones, també algunes de dolentes, però en general bones, que és la Wineta, té aquest alter ego, no? És cantant també i ha fet moltíssimes cançons que s'han fet molt virals a TikTok, estrena nova cançó el 13 de desembre, que es diu DMs, una cançó genial que no em puc treure del cap, estic segrestada, i si n'hem parlat d'ella especialment aquest primer trimestre és perquè vam poder destapar en exclusiva que és la nòvia ja oficialment de la Muixca i que de fet fins i tot, per exemple, l'estrena de La Joia l'havien vist amb la família de, amb la família Farelo, etcètera. Per tant, una relació bueno, bastant estable ara mateix, estan il·lusionades, estan contentes i n'hem parlat molt, havíem de parlar amb ella també.
Doncs va, sentim aquest cafè a veure com va anar.
Has mirat el WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria por tu.
Marta Ros, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, estic molt bé.
Sí? Contenta? Alegre?
Estic contenta, sí.
Et noto jo felicitat últimament.
Sí, estic molt bé.
Com et presentaries per la gent que està escoltant ara mateix Catalunya Ràdio i no té gens contextualitzada la Marta Ros? Com explicaries qui ets?
La Marta Ros, sí. No la Wineta.
Ara parlarem de la Wineta.
Pues la Marta Ros, una noia de la Roca al Vallès i que he estat, des que vaig acabar la uni, he estat treballant molt en la coreografia, llavors soc coreògrafa i ara he començat el projecte Wineta, que és un projecte de música.
I que, com s'ha vist ja des del primer moment, és gairebé com una espècie de personalitat a part de la teva, no? Vull dir, qui és la Wineta? És una altra cosa, no és la Marta Ros.
Crec que és molt Marta, però com exagerada, saps? En plan, té com moltes coses a mi, en plan, realment és, la noto molt meva, però amb coses de la Marta portades a l'extrem.
Sí, com molt... A veure, realment és... La Wineta, un personatge molt cap enfora. És expansiva.
Molt, molt, molt. De fet, o sigui, a vegades, si estic amb poca energia i he de fer de Wineta, és com... Uf, perquè és molt demandant, la Wineta.
És exigent, no?
Mira, la carpeta enquadernada amb fotos de Getty imatges. Megan Fox clamant la llengua, la Sakura mira. La mirada masculina la tinc dintre jo. La mirada masculina la tinc dintre jo. Wild, wild, going wild. M'estic saltant la
La sensació, jo crec que té molta gent amb tu, o que almenys tinc jo, és que has aparegut del no-res. D'un dia per l'altre, la Winnet existia, la Marta Ros existia, i de sobte el món s'ha transformat perquè has aparegut. Però tu fa molts anys que fas coses, en realitat.
Sí. Sí, sí que sento que hi ha molta gent que té aquesta sensació, però jo tinc zero aquesta sensació.
Home,
perquè...
sí.
Perquè és com que sento que fa molt temps que estic fent coses i que encara que no fossin de Winneta, tinc la sensació que totes m'han portat aquí.
Perquè tu vas estar fent de coreògrafa per Rigoberta Bandini.
Sí, jo vaig ser la coreògrafa i també estava a l'equip de ballarines.
Vale.
Llavors vaig fer tota la gira amb ella. Llavors, no sé, com que sento que vaig aprendre moltíssim, perquè d'alguna manera com que la professió la vaig anar construint amb... treballant, saps? I llavors jo crec que se'm van quedar moltes coses d'allà i d'altres feines que he tingut, i llavors per mi tot això ha construït una mica Winneta amb altres coses meves d'on venia o de coses que m'agraden i tal. No sé quin és el teu nom, no sé quin és el teu nom, no sé quin és el teu nom i no te'l vull preguntar. No sé quin és el teu nom, si me mires m'esclam, crec que fumes i jo no, al bolso hi guardo un bombó, et miro un moment la boca.
Crec que estem en una època dins de la indústria catalana musical que en general hi ha molta gent fent coses per primera vegada.
Sí, sí, sí.
Però tothom la seva cosa per separat, saps?
Sí.
Llavors, tu estàs fent la teva cosa, estàs fent el teu camí, se't pot englobar dins d'una sèrie d'artistes que potser estan començant, no? Però és lo teu i és algo molt, molt propi, molt únic, realment.
Sí, pues gràcies. Per mi això és superimportant. També quan faig coreos i així, com de que m'agrada molt mesclar estils, crec que amb Winneta també ho faig. Mesclar influències perquè no ho puguis del tot identificar en una cosa, saps? Com del tot, en plan, vale, és pop, però és tal, saps? Com que sí, una mica una mescla.
I de fet el que passa és que pots identificar-ho potser amb una cançó, però llavors ja la següent que treus et torna a sorprendre. Vull dir, com que...
Sí, sí, té desdoblament de personalitat.
Clar, no hi ha un estil que ho englobi tot tampoc, ni tan sols. És com que cada cançó és una cosa diferent de l'altra. Et diferencies fins i tot així dins de la teva pròpia discografia.
Sí, jo crec que és perquè també ho estic trobant, saps? Mm-hmm. Llavors, estic allà fent bastanta música i veient tal, el single que surt aquesta setmana...
Ben introduït, Marta, anava aquí.
És com el single més pop, que tinc una anècdota per tu, per cert.
Explica-me-la immediatament.
Mira, jo vaig anar al casament de la meva amiga i baixista Winneta, Júlia Barbany, que es va casar amb la Teresa, moníssimes, i hi havia el Martí Melcion, molt
sí,
bon amic teu.
Un molt bon amic meu, que va ser la primera persona que em va parlar de tu i em va dir, tio, he conegut una noia que es diu Marta que té moltíssim àngel. I des d'aquell moment jo vaig recuperar l'expressió de tenir àngel, perquè em sembla perfecta, i a més crec que realment et defineix.
Sí, m'encanta. Pues el Martí estava en aquest casament i jo vaig fer un petit concert de Winneta, vale? I el Martí em va venir, espero que no em mati, em va venir i em va dir... Winneta és molt guai, tal, a mi m'encanta, però crec que no ho petarà mai, en plan, com no li anirà bé si no fa cançons més comercials.
I tu vas dir,
com
merda.
Com són una mica raretes.
I vas arribar a la Roca del Vallès, allà,
sí,
a l'escriptori,
sí,
jo... d'adolescent, i vas començar a escriure un pop barat.
T'ho juro, llavors me'n vaig anar com bastant ratllada, i el dia següent, que crec que era un diumenge, vaig estar com tot el dia començant aquesta cançó. Mm-hmm. I la meva idea era fer una cançó d'això, com més pop, més... Bueno, no sé, després estic molt contenta en com ha quedat, però sí que és com la més accessible, crec, de moment. Policia, la de moda, vostè no em pot arrestar. Més corta la palerre, les
tetes aguanten, les tetes aguanten, les tetes aguanten. Policia de la moda, per exemple, ho ha petat molt fort i jo diria que és una cançó rara.
Sí, jo estic supercontenta amb Policia de la moda.
Perquè jo crec que et representa molt, vull dir, i que és algo que no és pop facilón, és una altra cosa completament.
Sí,
i
bueno, és
molt.
Com més trap. Sí. Amor, fes-me un regal. Fes-me un regal. Digue'm que en tens ganes. Digue'm que voldries venir-me a buscar. Vine'm a buscar. Ens tirem uns dies de nit al teu llit. M'ensenyes per vídeo què fas abans d'anar a dormir. Jo voldria una mica del teu... Parlem, si vols, d'aquesta cançó nova que treus el 13 de desembre. Diem, hem de pronunciar.
Diem.
DM. DMs.
Tu diries que les teves cançons són autobiogràfiques?
Tenen molta cosa de veritat. De fet, al principi, bueno, encara ho tinc a l'avió d'Instagram, però Winneta era la fada de la veritat. Perquè, no sé si com sigui mentida o no, sempre hi ha una veritat. Saps què et vull dir? plan, que sempre surt d'algú veritat.
I quina és la veritat d'aquesta cançó?
La veritat d'aquesta cançó, aquesta cançó va sobre tenir un crush, o sigui, és molt literal, la lletra, com de que tens un crush i sents que aquest crush es correspost, llavors és com una celebració de no diria com enamorament de l'amor, si, quan encara no, saps?
En crash. Aquest moment de crash, que en realitat l'únic que passa és que hi ha una manca d'informació tan brutal que tot és meravellós, perquè tot és 100%. Inventat pel teu cervell i el teu cervell sempre ho pot guanyar tot.
I això jo crec que em representa molt perquè sóc molt... com somiadora, sóc piscis, saps què et vull dir? Com...
Sí, ja sí. Es veu que hi ha molt... O sigui, que ets una mica com un iceberg. En plan, que hi ha el que veiem, però després hi ha un món de fantasia i imaginació brutal dintre teu, no?
Pot ser.
Però tot i així és una cançó autobiogràfica.
Sí, d'aquell moment, sí.
Estàs il·lusionada.
Sí, estic molt contenta, ja, en general.
Els programes on anem, Marta.
Ja ho sé. Sí, sí, estic molt contenta ara mateix, en general. Sí.
Estàs ennoviada.
I és que, semàfor. Juliana...
Digue'm el semàfor, va. Verd, vermell o àmbar.
Bueno, jo us escolto molt, el programa.
Ets oyenta.
Soc molt oyenta. I m'encanta. I crec que feu molt bé la vostra feina.
Així doncs, el semàfor vermell. Aquest cap de setmana s'ha viralitzat molt un vídeo.
Sí.
Jo crec, Marta, que has de decidir... O sigui, crec que has de decidir com vols explicar aquesta història. O si no la vols explicar. Però saps, en plan, el nivell de... Perquè et veig confosa. Us veig confosa.
És que saps què passa?
Ai, que una mica massa, una mica poc, una... Ja. On ho col·loquem, això?
Jo faig... O sigui, jo faig molt oversharing en general, vale? Llavors, m'he de controlar i ara, avui vinc en sonda amb un candau. Vinc amb un candauet. Llavors, estic així com tranquil·leta. Calmant-me, perquè faig molt oversharing en general, llavors ho deixo més per la meva música, que parli ella. Als meus directes sempre faig molt oversharing, si vols venir, Juliana.
Vindré, només per apuntar coses a la llibreta i perquè sóc fan de Wineta. I després, aquest dissabte tenim plan, no?, al Retina.
Aquest dissabte tenim plan al Retina amb la Mabel Olea, que va fer la gira de Rigoberta amb mi, però bàsicament farem com una performance que es diu Venimos por Marta i Mabel, sobre una mica la nostra amistat, sí.
Per acabar... Marta, vull que ens recomanis un restaurant o un local, no cal que sigui de Barcelona, si vols ens pots recomanar un local a la Roca del Vallès.
El meu local ja.
Un llibre i una cançó.
Vale, un restaurant, el Llorito, m'encanta, perquè a més jo tinc moltes intoleràncies i el Llorito ho puc menjar perfecte.
Ets d'aquestes que t'encanta el marisc.
M'encanta, sí, sí, sí. Llavors, el Llorito... I un llibre, tiro de comodín fàcil i recomano la biografia de la Britney Spears, que m'agrada molt. I... una cançó.
Que no sigui la teva.
Bueno, és que jo aquest any m'he obsessionat molt amb Camila Cabello, amb el nou àlbum.
M'encanta ella.
Llavors, igual et puc recomanar una de les més preferides de l'àlbum,
vale,
que es diu June Gloom. How come you're just so much
better? This is gonna... Moltes gràcies, Marta.
Gràcies.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Bé, un minut, arribem a la una del migdia. Hem sentit aquest cafè de la Juliana amb la Wineta. Es va sentir una mica... Bueno, no va voler acabar de parlar de la mosca, directament.
Escolta'm, però has vist quin tuit va fer? Am I the Catalan Nightmare? Això no fa una mica de joc al que diu la Julieta sempre de I'm the Catalan Dream?
Seria ben bé al contrari, no?, en aquest cas.
I a part totes dues tindrien algun comú, que és la mosca. Ai, no ho sé, em va deixar una mica quadros.
Ai, que hi ha partits, que hi ha partits.
O no ho sé.
Ho veurem. Bé, ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 12 del migdia. Que vagi molt bé.